gent que ara han sintonitzat té aquest disc a casa en el qual hi trobem aquest tema, aquest punt sobre les aigües turbulentes de Simon i Garfunkel. Un fet que ens ha permès, com dèiem abans, recordar ponts. Ens escriu la Mercè per dir que n'hi ha tres que tenen un significat especial. El pont de Sant Pere Pescador sobre el Fluvià, pels records de la meva infantesa quan anàvem a casa de la meva tia. Era en un pilar del pont, a la riba del costat del poble, on les dones rentaven la roba amb les cames dins del riu. I el jovent anava a passejar pel pont i mirar els cotxes que hi passaven, pocs en aquella època. L'altre és el pont Eiffel de Girona, representatiu de l'estil de l'autor de la Torre de París, bonic des de dins i des de fora. I el Ponte Coperto de Pavia, un pont cobert sobre el riu Ticino, pronunciat Ticino, no?, que no és l'original, que va ser enderrocat durant la Segona Guerra Mundial i reconstruït entre el 49 i 50 amb unes desenes de metres de l'anterior. Travessat el pont, a un costat hi ha un monument a les bugaderes que antigament rentaven la roba de les famílies benestants de la ciutat. Des de les Corts, Mercè. Gràcies, Mercè. Per cert, una pregunta que ha sortit alguna vegada al programa és: quin és el pont més llarg del món? I la resposta, doncs, de moment és que és el gran pont Dayang, Kunshang, situat a la Xina. Fa 164 quilòmetres. De fet, dels 10 ponts més llargs del món, 7 són al continent asiàtic.
Els ponts són infraestructures indispensables per al desenvolupament de la civilització i la cultura. Durant segles han estat un símbol de progrés i mobilitat. A més, a banda de salvar accidents geogràfics com un riu, un llac o una vall, els ponts són també elements essencials per a la vida i la política. De fet, les expressions fer de pont o establir ponts són molt explícites, com molt bé saben els governs català i espanyol a poques hores de la taula de diàleg.
Però, com diem, els ponts representen un concepte també molt més ampli, sempre relacionat amb la pau, el benestar i la prosperitat. Això ho coneix bé l'associació Cedra, on s'hi troba un espai anomenat La Caseta, que té una funció molt concreta, fer de pont. La finalitat és la d'esdevenir una connexió entre el sistema penitenciari o el món de l'exclusió social amb la pròpia societat. La Caseta acull joves d'entre 18 i 30 anys procedents de la presó o bé en situació de vulnerabilitat. La protagonista d'aquesta nit hi col·labora des del 2011 i coordina les persones que hi fan un voluntariat. Amb ella despleguem el mapa d'amics d'avui.
Parlem d'Anna Joanola, de 29 anys, i de Roses. Fa 9 anys que col·labora a l'associació Cedre per donar suport a persones amb greus carències personals i manca de recursos per al desenvolupament. L'objectiu és que puguin aconseguir una reinserció, una inclusió social, per tal d'evitar la seva marginació.
Anna, la Caseta aconsegueix fer de pont entre aquests joves i la societat?
Jo crec que sí, jo crec que és un recurs que els dona a aquests joves una oportunitat i un acompanyament també. Després, al final, una gran part està a les mans dels joves, no? Perquè aquí els donem l'acompanyament, se'ls ofereix oportunitats i, bueno, no tot depèn de nosaltres, no? Depèn d'ells i també d'altres factors molt sovint que ens poden controlar.
Què és el més important que se'ls ensenya en aquest període de transició, Anna?
Jo crec que el més important que se'ls ofereix és l'acompanyament de l'equip educatiu i després també de les persones voluntàries, no? I aquí la Caseta, al ser un habitatge, al final és la casa d'aquests nois, jo crec que el més important que se'ls ensenya és temes de la vida quotidiana, del dia a dia, no? Aquells joves que no han passat per centres penitenciaris i que venen d'un projecte migratori, jo crec que és el més important que se'ls ensenya, a part de l'idioma i així, és com també la manera de funcionar d'aquí, de la nostra societat, la nostra perspectiva, que a vegades és molt important que puguin conèixer per entendre i després també seguir endavant. I als altres joves, doncs, els hi torna a ensenyar una mica l'autonomia, no?
I el més difícil, Anna, o el més difícil en tenir en compte en aquest cas, mentre hi ha aquest moment de transició?
El més difícil que ens trobem potser nosaltres, jo crec que és quan un jove no es deixa ajudar. Tu no pots ajudar una persona quan l'altra persona no vol ser ajudada. I a vegades perquè l'altra persona no està en un bon moment, no? I jo crec que també el més difícil és acceptar aquelles coses que no estan a les nostres mans i que no podem canviar, no? Per exemple, joves que tenen moltes ganes de canviar el seu futur i resoldre els errors que han comès al passat, o els joves que han vingut a un projecte migratori però per tema de documentació, de papers, doncs tenen moltes barreres que al final no depenen tampoc d'ells mateixos ni nosaltres de l'entitat que puguem superar. Això és el més frustrant i difícil, jo crec.
La caseta és una casa petita, cedida pel convent dels Caputxins de Sarrià. Té capacitat per a 6 persones que hi poden estar fins a un any com a màxim.
Anna, com veus la situació d'aquests joves?
La situació d'aquests joves és realment molt complicada, però aquests joves, realment, la majoria d'ells, jo crec que són persones a admirar, que són joves amb molta força, amb molta empenta i que acaben sortint d'aquestes situacions molt complicades. Molt sovint la societat els hi posem moltes barreres i aquestes barreres que nosaltres els hi posem s'afegeixen a les que ells ja tenen, no?
Hem repassat un dels projectes que té l'associació CEDRE, que és aquesta caseta. Tu, Anna, també participes en les sortides per a joves penitenciaris que organitzeu un cop al mes, un cop cada 3 setmanes. Quina ha estat l'última que heu fet?
Doncs l'última que es va fer normalment es fa un cop al mes, i la mes de gener es va fer una sortida a la neu, a Port del Comte.
I per què són necessàries aquestes sortides?
Aquestes sortides són molt necessàries perquè els donen als joves l'oportunitat de desconnectar i de sortir del centre penitenciari d'allà el dia. Un dia de sortir i poder respirar aire pur i de desconnectar de les dinàmiques del centre i poder també socialitzar-se i compartir estones amb gent externa els dona molta energia, és molt positiu per a aquests joves.
Abans parlàvem del pont que fa la caseta de l'associació CEDRE entre els nois que estan en centres penitenciaris i la pròpia societat, no? El pont que estableix la caseta. Creus que en fan falta més d'infraestructures com aquesta?
Jo crec que sí. No conec el 100%. Crec que el que fa més és treballar doncs la reinserció, no? Com es diu que es fa als centres penitenciaris, més des de fora, perquè cada vegada potser hi ha més població a dintre dels centres penitenciaris, però hi ha una altra manera de treballar aquesta reinserció d'aquests joves, no des de dintre dels centres penitenciaris, sinó des de fora, no? Si hi haguessin més recursos d'aquests intermitjos, doncs segur que es podria fer més.
Aquesta nit, Anna, comencem aquesta cadena amb tu. A qui li voldries passar el testimoni?
Doncs jo li passaré el testimoni al grup de dones voluntàries de Fundació de Roses contra el Càncer.
Perfecte, doncs parlarem amb elles. Anna Joanola, voluntària a l'associació CEDRE, moltes gràcies per l'atenció aquesta nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs m'ha quedat una frase que ha dit l'Anna, que és que tu no pots ajudar a la persona que no vol ser ajudada. I és ben cert, no? I allò que diuen, no? Com és aquella dita de... com, a veure, algun oient me la recordarà, no? Allò, ja pots, allò, asa que no... Com és aquella que l'asa que no, si no hi vol anar, no hi va? Ja que, segur que ara algú a casa està dient, sí, que de llara! Doncs, si ens ho dieu, fantàstic. Tancarem amb una frase d'Alexandre el Gran. Darrere la conducta de cadascú hi depèn el destí de tots.
Si voleu conèixer més a fons la feina de l'entitat, podeu visitar la seva pàgina web, cedre.cat. Amb el testimoni d'Anna Joanola, tanquem el Mapa d'Amics d'avui.
Mapa d'Amics, amb Aina Grau.